Comença Feim Quilòmetres amb Joan Martí a IB3 Ràdio.
Aixecat amb ganes de cercar la llibertat, de posar-me xandall i deixar d'estar aturat, agafar-se velo i bugar el contravent, ser capaç de creure que pots ser el meu millor intent.
Feim ràdio i feim quilòmetres. Dissabte 17 de setembre. Programa 286. Bon dia, són les 7. Au, a trompicar. Conversem avui amb Aroa Sio, la història d'una de les millors corredores del món. Té 43 anys i ha estat la primera espanyola a la prova reina del Mont Blanc, la prova dels 170 quilòmetres. De fumar un paquet de tabac al dia durant 20 anys i ofegar-se quan pujava unes escales, a convertir-se ara en tot una referent de les curses per muntanya. Parlarem amb ella. I també amb Quito Florit, articulista, col·laborador de feinquilòmetres.com, és també un autèntic espartanus, de cap a peus. I ens explicarà avui la seva aventura a Bečej, a Eslovàquia, el bressol de les Spartan Race a Europa. Una aventura accidentada des del primer moment. I el pas per l'avituallament, parlam sobre per què en determinats moments de l'any ens baixen les defenses. Per què passa això? Com ho podem evitar? I com ho podem tractar, també? En parlam, en conversam amb Lucía Barca, fisioterapeuta, infermera esportiva i coach nutricional de Menorca Trainers. I parlarem avui del rescat de Carlos Sunyer. Avui no hi ha pel·lícula, avui no hi ha llibre. Avui el protagonista és ell. Mestre Sunyer, experimentat escalador i membre de l'equip de Feim Quilòmetres, va ser rescatat el passat 19 d'agost amb helicòpter després d'una mala caiguda al barranc de Coe Negre. Què va passar allà? Com són aquests rescats de muntanya? En parlam amb ell i amb Toni Josep Sosa, caporal del GRM, grup de rescat de muntanya dels bombers del Consell de Mallorca. Iker Hernández, Facundo Tenaglia i Joan Jiménez són al control tècnic, José Sallés és a la producció i qui us ratlla, un servidor. Començam.
Feim quilòmetres, Joan Martí, IB3 Ràdio.
Mi nombre es Aroa Sio, tengo 43 años y me dedico profesionalmente a las carreras de montaña. Hace 6 años decidí cambiar mi estilo de vida, dejar los malos hábitos como el tabaco, el sedentarismo, y empecé a correr para no volver a recaer en los malos hábitos. Me di cuenta que este deporte me apasiona. Por eso me puse mucho más en serio y con empeño y esfuerzo logré varios podios en carreras nacionales e internacionales. También cambié mi alimentación y mi rendimiento es todavía mayor. Soy vegetariana, pero eso no me preocupa, porque obtengo la proteína de los vegetales y lo tengo fácil con Alpro Protein, a la vez que cuido del medio ambiente.
Salvar si todos nuestros ídolos cayeron ya y hay espejo al que mirar.
Aroa Sio té 43 anys, és de Corujo, Vigo, i ha estat la primera espanyola a la prova reina del Montblanc, UTMB, la prova dels 170 quilòmetres. La gallega s'ha convertit en només 6 anys en tot un referent del trail running mundial. De fet, ho deia mare, de fumar 20, durant 20 anys un paquet de tabac al dia i ofegar-se quan pujava unes escales o quan havia de fer un petit esforç, a convertir-se ara en tot un referent de les curses per muntanya.
Tanto que los mejores momentos sean los que están por llegar. Que no se agote la fe y que la suerte nos venga a buscar. Que la suerte nos venga a buscar.
No sé si la sort li ha sortit a camí o si bé ella, la corredora, ha fet el possible per trobar la sort. Aroa Sio, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? Bienvenida a 100 kilómetros.
Muchísimas gracias, encantada de hablar con vosotros.
Oye, Aroa, ya has conseguido mucho. A partir del 2016, tu palmarés es impresionante, si alguien lo revisa. Aunque los mejores momentos, como dice la canción, es verdad que siempre están por llegar, ¿no?
Sí, sí, yo también lo creo. Yo tengo 43 años, mi palmarés sigue creciendo, mi rendimiento también, y yo estoy convencida que a los 44 voy a dar mucho más que a los 43.
Entre otras carreras, has ganado ya los 3 días de la Ultra Trail de Ibiza, por decir algo que nos toca de cerca, pero bueno, de hecho, hace un mes, no tanto, aún ganabas o quedabas la primera española en la prueba reina de UTMB. Eso ya son palabras mayores, ¿no?
Sí, la verdad es que yo, mi especialidad hasta ahora eran los 100 kilómetros, hasta esa distancia, y yo conozco muy bien mi ritmo, hasta cuál es el límite, hasta dónde puedo tirar, tensar la goma, pero pasados los 100 kilómetros, nunca había hecho ninguna prueba hasta la Western States, que conseguí el Golden Ticket, hice por primera vez 100 millas, 161 kilómetros, y dos meses después las 100 millas de UTMB. Y la verdad es que es una distancia que me gusta, que voy a repetir y que quiero especializarme en esta distancia.
En esta distancia, en la ultra distancia. ¿Cómo fue la prueba sobre el terreno ahí en Montblanc? Ahí estaban también las americanas, Katie Schiede, que fue la ganadora, Kathleen Gervin, también americana, que fue tercera, o la canadiense Marianne Hogan, que fue segunda. ¿Cómo fue la competitividad con estas tres corredoras?
Bueno, la verdad que fue genial, yo las vi poco porque yo llevaba una estrategia de carrera que era ir de menos a más. Entonces yo ya en el cajón de salida, yo ya me fui hacia atrás, quise salir atrás y dejar a todas las corredoras y corredores que salieran delante de mí, porque es verdad que a veces no haces tu carrera y te sales de punto, y esto puede llevar a que abandones, porque igual en el kilómetro 60 vas muy por encima del ritmo que debes llevar y llegas sin pierna al kilómetro 80, ¿no? Entonces es algo que hay que tener muy controlado, es una carrera muy larga donde van a transcurrir muchas horas y donde tienes que proteger la musculatura y ser siempre precavida. Entonces, para que esto no me ocurriera, yo decidí salir al final del cajón.
Claro, y además saber dosificarse es muy importante en cualquier carrera. En una carrera de 160 kilómetros ni te cuento, ¿no? Si al kilómetro 80 das de fondo, te queda la mitad prácticamente.
Exacto, así es. De hecho, la carrera comenzaba en Cormallier, que ahí quedaban 90 kilómetros a meta, y ahí era cuando yo tenía que apretar.
Venías de competir, lo has dicho antes, en dos otras carreras importantes de larga distancia en Estados Unidos, también del circuito del circuito World Series, la Canyon by UTMB, ahí conseguiste podio, y la Western States, en California, dos carreras de 100 millas, 160 kilómetros aproximadamente. ¿Te sirvieron esas dos carreras ya de la World Series como primer contacto y banco de prueba para Montblanc?
Sí, sobre todo la Western State. Yo fui a Canyons con la intención de conseguir un Golden Ticket y participar en la Western, pero en el 2023. Mi sorpresa fue que cuando llegué a meta, resulta que era para ese mismo año. Entonces, tuve menos de dos meses para preparar esas 100 millas. Pero mi objetivo era acabar esas 100 millas. Me daba igual el puesto, me daba igual el tiempo. Lo que quería era acabarla para saber lo que pasaba por mi cabeza en esas 20 horas, que fue lo que tardé en hacer la Western States. y así prepararme para UTMB, para saber a lo que me enfrentaba.
Ahí en la Western States también estaban las americanas, creo que principalmente estaba la canadiense, Marianne. ¿Están ahora las americanas por encima de las europeas? ¿Se les puede alcanzar?
Bueno, sí, se les puede alcanzar, que tenemos muy buenas corredoras europeas. Lo que pasa que es que ellas están también a un nivel altísimo. Vamos, van. De hecho, este año han hecho podium todas ellas. Y la verdad que yo las admiro muchísimo, porque la canadiense, por ejemplo, había corrido también la Western States e hizo un impresionante, creo que segundo puesto también en la Western. La chica ha hecho segunda en la Western States, segunda en UTMB, y aparte es que es un encanto, porque he tenido el placer de conocerla y de hablar con ella, y tengo mucho que aprender todavía, a pesar de que es mucho más joven que yo. Tengo mucho que aprender. Y nada, estoy aprendiendo mucho a pasos agigantados y a poner todo luego en práctica en las próximas carreras.
Bueno, es que claro, es mucho más joven que tú, porque tú has llegado tarde a este mundo, aunque vaya como has llegado, ¿no? Lo dices, o lo decías en ese anuncio que escuchábamos al principio, hace 6 años eras una chica sedentaria, fumabas, llevabas otra rutina, ahora eres una corredora profesional. ¿Cómo llegó o cómo se produjo ese cambio de estilo en tu vida?
Bueno, pues yo siempre lo digo, de forma accidental. Yo un buen día, yo en mi adolescencia hacía atletismo. Y hasta los 17 años que dejé el atletismo y prefería irme de fiesta con los amigos, y ahí fue cuando empecé a fumar. Y luego quise preparar unas oposiciones en las que me exigían unas pruebas físicas. Alguna de ellas era correr un kilómetro por debajo de 4 minutos. Yo me fui al parque donde cuando de antaño yo entrenaba, cuando era niña, e hice el kilómetro, y cuando acabé el kilómetro yo creía que me moría, porque me faltaba el aire, me dolía el pecho, no podía
respirar, un kilómetro,
solo un kilómetro. Y ahí me di cuenta que el tabaco, aunque yo no lo notaba día a día, sí me estaba haciendo daño, y ahí fue como un golpe de realidad. Y entonces, al día siguiente yo pedí cita para hablar con mi médico de cabecera, me ayudó a dejar de fumar y empecé a correr para no volver a caer en el mal hábito. Y mira hasta dónde me ha llevado.
Hasta dónde has llegado, ¿eh? Primera española clasificada en UTMB, 160 kilómetros, la octava del ranking internacional. Tu primera carrera, creo, corrígeme si me equivoco, fue la Trail Montes de Vigo. Ahí ya te diste cuenta de tu potencial, ¿no? De quien tuvo, retuvo, como se dice.
Sí, sí, eso me dicen. Sí, exactamente, así fue. Mi primera carrera fue en Montes de Vigo. Fue mi primer contacto con la montaña. Yo no sabía lo que era un trail, yo no sabía lo que era el desnivel positivo. En esa carrera lo descubrí, y sí, es verdad que como yo no iba preparada, estuve una semana sin poder moverme, pero literalmente, ¿no? Me dolía hasta el respirar. Y
dijiste, bueno, ahí no vuelvo a correr, ¿no?
tal cual, dicho, y aquí no vuelvo, esto es de locos, madre mía, qué locura, esto se trata de pasarlo bien, disfrutar, y yo estoy muriéndome de dolor, pero mis amigos insistieron tanto, que salí a entrenar con ellos, y me convencieron, oye, salir en plan tranquila, disfrutando del paisaje, viendo el amanecer en lo alto de la montaña. Y ahí me enamoré y he dicho, esto es lo mío. Y desde entonces hasta el día de hoy, digamos, que no hay quien me pare.
Saliste a entrenar, hiciste un día la Trail Montes de Vigo y no has parado hasta que hace un mes hiciste esta UTMB. El próximo 30 de este mes, este mes de septiembre, el 1 y el 2 de octubre, ese fin de semana, te veremos, creo, que en el campus femenino de Ibiza, ¿no?
Sí, es el tercer año consecutivo que lo vamos a hacer. Me encanta Ibiza. Voy siempre que puedo y voy a disfrutarlo con las chicas, porque aparte es que nos lo pasamos genial, porque compartimos experiencias, impresiones.
Claro, y ahí, Aroa, vas a abandonar un poquito la montaña y creo que vas a debutar en triatlón.
Sí, me han liado.
Te han liado bien, ¿eh? ¿Cómo es eso? ¿Cómo va a ser?
Pues mira, es como, porque a veces las chicas, bueno, las mujeres, en este caso hablo de mujeres porque el campus es femenino, tenemos miedo a lo desconocido, al enfrentarnos a nuevos retos, ¿no? El yo no voy a ser capaz. Mira, yo no soy buena nadadora, yo no voy a ganar el triatlón, no es mi campo, pero yo voy a hacer el triatlón. Me voy a demostrar a las chicas que, que hay que disfrutarlo, que hay que hacerlo, que se pueda hacer, ¿no? Y yo bromeo y les digo, bueno, yo voy a llevar manguitos o voy a llevar flotador, que no me van a dejar, pero que da igual, que yo por mis narices lo hago. Y que no hay que tener miedo, que hay que luego sentir la satisfacción personal cuando acabas de decir, lo he hecho.
Claro, y lo dice quien a sus 37 años corría un kilómetro y se cansaba, y a sus 43 corre 170 y puede seguir corriendo, como quien dice, ¿no?
Sí, sí. La vida da muchas vueltas. Eso es más, el querer, sabes que el poder.
Claro, y ahí voy. En tu página web tienes un lema, ¿no? Que dice, se chove que chova, en gallego, o también lo que se empieza se acaba, ¿no? Vendría a decir. Hasta ahora, Aroa, ¿nunca te has planteado o nunca te has retirado de una carrera, de una competición?
Sí, mira, sí me ha ocurrido. Una, que es la que más me dolió, fue entre las Gran Canarias. Yo empezaba ahí en el mundo de las ultras y quería hacer la de 100, creo que son 120 kilómetros o 123 de las Gran Canarias. Y en el kilómetro 75 me retiré. Pues no porque estuviera mal físicamente. O sea, sí tuve unos pequeños problemas de estómago, pero nada que me impidiese llegar a meta, sino fue por la cabeza. Yo ahí llegué una gran lección porque me arrepentí tantísimo de haberme retirado que me sirve de lección y de referente para las siguientes carreras cuando estoy corriendo y demás, recordar ese momento para decir, no, yo no me quiero sentir así, yo voy a seguir hasta llegar a meta. Y luego también a otra carrera también me retiré, pero eso ya fueron problemas físicos por una lesión en cintilla, y para no grabarla, pues ella fue ya algo físico, no fue algo de cabeza.
Quien manda es la cabeza también muchas veces en estas carreras de larga distancia. Oye, Aroa, ¿y tu próximo reto deportivo más inmediato cuál es?
Pues mira, Transvulcania, el 22 de octubre, nos volaría Las Palmas.
Estarás ahí otra vez en Transvulcania, ¿no?
Sí, 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 con ganas. Esta vez haré la ultra, que la vez que me retiré fue por la cintilla. Después volví, hice la maratón y el kilómetro vertical, pero ahora voy a hacer la ultra.
La cintilla, el mal del corredor también, de muchos corredores y corredoras, esa cintilla. Aroa Sio, de fumar durant 20 anys un paquet de tabac al dia i ofegar-se només de córrer un quilòmetre, de pujar les escales, a convertir-se ara en tot un referent de les curses per muntanya. Del 2016 fins avui, el seu palmarès no ha fet més que créixer. És realment brutal. El darrer resultat, primera espanyola classificada, la prova reina del Mont Blanc, la dels 170 quilòmetres. I el millor, com ho decíamos, i lo mejor, Aroa sempre està per llegar, no?
Sí, yo estoy convencida. Y yo todavía no he llegado a mi pico de forma.
Sí, estás empezando. Si eres una chavala. Eres una chavala ahora. Estás empezando.
Claro que sí.
A final de mes, a més, la tindrem també al campus femení d'Eivissa. En Eivissa te veremos.
En Eivissa nos lo vamos a pasar genial. Empezaremos el viernes por la noche con una salida por Eivissa a la ciudad, con frontales. Y también enseñar a las chicas cómo manejar un reloj con un track. El sábado pues haremos también ejercicios de fuerza y prevención para salir a la montaña y evitar lesiones. Luego haremos el triatlón individual o por equipos. Y el domingo por la mañana, bueno, pues saldremos al manejo de bastones, como que llevar en la mochila de hidratación y comida de despedida.
Hablaremos, volveremos a hablar del campus femenino de Eivissa antes de que llegue el día del 30. Aroa Sio, un referent de les curses per muntanya. Muchas gracias, Aroa, por haber estado aquí esta mañana en Fake Kilómetros.
Muchísimas gracias a vosotros por la invitación, un placer.
Un abrazo, hasta luego, hasta otra. Do you ever feel like breaking down? Do you ever feel out of place? Like somehow you just don't belong and no one understands you? Do you ever want to run away? Aroa, genial corredora i tot un exemple. Fem ara una aturada per la publicitat i res, tornem tot d'una. Ara, amb la història d'un gladiador. Tornem tot d'una.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Al setembre de l'any 2022, la histèria i el catastrofisme havien ocupat tots els mitjans de comunicació.
El principal problema de l'economia balear és la inflació, que ha arribat a nivells històrics.
El gas y con la luz en máximo.
El gobierno insiste en que vamos a pasar un invierno duro.
Se nos puede llegar a duplicar o incluso triplicar la factura.
Tots? No! A IB3 Ràdio, un oasi d'humor i sàtira resisteix encara i sempre la invasió.
I la tercera recomanació que faig a aquells que vulgueu estalviar la factura de la llum de casa és que no tingueu casa. Aneu a viure en un descampat, amb un sac de dormir, perquè de moment no hi ha risc de que us instal·lin un comptador al cul.
Acompanya'ns cada dissabte a les 10 del vespre a l'oasi d'IB3 Ràdio.
Aquest setembre estrenam la sisena temporada d'Aire. I atents, perquè també estrenam nou horari. A partir d'ara ens podreu escoltar cada dissabte a les 21 hores. De totes maneres, vos recordam que la millor manera de seguir-nos és subscriure's al nostre podcast, que trobareu a qualsevol de les plataformes disponibles i a ib3.org/carta. A partir de dissabte 10 de setembre, nous episodis d'Aire a IB3 Ràdio. Tornam.
A Eivissa i Formentera, escoltau IB3 Ràdio al 93.7 de la FM.
Continua Fent Quilòmetres.
Continuem aquí a Fent Quilòmetres, a la sintonia d'IB3 Ràdio. Parlàvem abans amb Areo Sio. Si chove, que chova. Si plou, que plogui. Per allò que comença, s'acaba, no? Deia. Ell no és gallec, com aquesta senyal corredora. Ell és de Ferreries, però té una filosofia molt semblant. I abans d'una carrera sempre canta, sempre crida i també balla. Por ti, y tú bailando. Quito Florita és articulista, col·laborador de fanquilòmetres.com i un autèntic espartanus, un lluitador de cap a peus. Acaba de tornar de Vitxec, a Eslovàquia, el bressol de les Spartan Race a Europa. Una aventura accidentada, ara ens ho explicarà, des del primer moment. Que pare la puta orquesta porque creo que... Quito Florit, bon dia, benvingut a Fent Quilòmetres.
Bon dia, Joan. Moltes gràcies per convidar-me.
Escolta, com estàs?
Molt bé, ja plenament recuperat.
T'has aixecat bé?
M'he aixecat bé, amb ganes de fer la nocturna d'avui vespre.
Ara en parlarem també d'Estrel d'Esfars Nocturn. Escolta, Quito, aquesta carrera que volem comentar era motiu de celebració. Ara parlarem per què era motiu de celebració. Però van sorgir molts imprevistos ja des del primer moment. El primer imprevistos, vaja, va ser el viatge en si, no? Tota una aventura.
Sí, la veritat és que van llogar un cotxe a Bratislava quan vam arribar a Eslovàquia i vam pensar que un viatge de carretera posava que seria aproximadament unes 4 hores. Això quan ho vam mirar des de Menorca. Després vam arribar a Bratislava, vam veure que l'autopista estava amb obres, mos enviada per carreteres secundàries, i un viatge d'hores es va transformar en un viatge de 7. Que es va xupar quasi tot la meva lota Maite perquè jo pugués descansar dins del cotxe.
Clar, per començar, ja no començava massa bé la cosa. Carreteres en mal estat, un viatge en cotxe de 7 hores, quan teníeu pensat fer-lo en 4, per carreteres secundàries, a més. Llavors, clar, arribau a Vitxec, a Eslovàquia, com dèiem, i allà, clar, és Eslovàquia, està tot en eslovac, no? I crec que tu encara no el parles, és eslovac.
No, la veritat és que és un idioma que no domino gaire. I van rebre un missatge amb material obligatori i vaig veure que la llista del material obligatori era amb eslovac. I què faim ara? Vam veure que hi havia una botiga d'esports, un Decathlon al costat, i van anar allà i una jove que parlava anglès m'anava traduint. Me mostrava que eren els objectes, per exemple, posada Vitalska, que va ser l'únic que se me va quedar.
Com has dit, què era, que posava?
Vitalska. I jo pensava, Vitalska, i me mostra i era un xiulet. I dic, no té xiulet. I agafava xiulet. Posada una altra cosa, m'ho mostrava, per exemple, una manta tèrmica, que no sé com es diu ara, I si la tenia, li donava Sant Gràcia, li deia que la tenia, i passàvem a una altra cosa. I així van completar la llista del material obligatori.
Arriba el dia de la cursa, i ja en el primer quilòmetre ja hauries pogut abandonar, no? Què va passar allà, Quito, després d'haver arribat, que ja va costar arribar, després d'aquestes set hores en cotxe per carretera secundària, després de poder tenir tot el material necessari, una volta havies traduït les indicacions, què va passar a la sortida?
La sortida va passar que van sortir tothom supercontent, emocionat, i un corredor que hi havia davant jo va decantar una branca. Quan va decantar la branca, va moure un vesprer, ell ja havia passat, i les vespes es van acarnissar en jo. I me'n van picar tres en el braç i una en el cap. Van ser unes picades realment doloroses. La del cap me provocava mal de cap i la del braç notava com palpitacions i un dolor superagut. Però després vaig pensar, tio, has vingut fins aquí, has fet conduir la dona teva 7 hores. Per favor, si tens les cames bé, corre. I tenia les cames bé i vaig poder córrer i vaig disfrutar molt la cursa.
Clar, i en cap moment va passar pel cap que això hauries pogut pagar molt car? Perquè, clar, mal de cap, tres picades, te va passar pel cap ser retirada?
No se me va passar pel cap ser... Se m'havia passat pel cap que me podia retirar si les picades me fan reacció. I a part de lo doloroses que eren, no me van fer reacció. Me van fer reacció quan, al cap d'unes hores, l'adrenalina del cos va baixar, o no ho sé per què, el braç se me va inflar moltíssim i m'ha picat molt i tenia molt de mal. Però durant la carrera, per del dolor, no vaig tenir cap més efecte secundari.
Finalment ho vas aconseguir. Hauries de tenir la medalla de finisher a Vítsek, a Eslovàquia, però crec
que
exactament, per això hi vas anar. A més, allà se celebraven els 10 anys, no?, de l'Spartan Race a Europa.
Sí, de fet, per jo era una cursa molt especial. A part de que fos cursa commemorativa, que jo quan me vaig apuntar no ho sabia que era la cursa commemorativa des de 10 anys, jo simplement volia anar a Vítsek perquè sabia que era la primera Spartan Race d'Europa, el havia fet allà, i la primera Ultra Spartan Race també el havia fet allà. I per jo era, diguéssim, entre cometes, un lloc de peregrinació. Vull anar a córrer a on va començar tot.
Clar.
I, òbviament, volia la meva medalla, que la medalla és una medalla d'ultra, però, a més, amb motius commemoratius de 10 anys d'Espartan Race a Europa.
I què va passar?
I sí, l'hauria de tenir.
Tens la medalla o no tens la medalla? Perquè crec que encara t'esperava un tercer incident.
Sí, me faltava la cirereta de pastís. Quan te tornaven de Eslovàquia van anar cap a l'aeroport i quan van facturar una maleta gran me van demanar si volia facturar també la petita, que era on duia la medalla de finisher. I jo estava cansat i per comoditat vaig donar la maleta petita perquè me la facturassin i replegar-la a Barcelona. I no va arribar mai a Barcelona. Bé, de fet, no sé on tens la medalla de finisher.
O sigui, no tens medalla de finisher després de tota aquesta aventura.
Exacte. Sí, tinc medalla de finisher perquè vaig parlar amb la gent d'Espartan Race a Eslovàquia i molt amablement me van dir que m'enviarien una altra medalla de finisher per correu.
Escolta, Quito, l'inici d'aquesta entrevista escoltàvem aquesta cançó.
I tu bailando.
Què té aquí tota aquesta cançó, que cantes, crides i també balles, crec que és principi de ses Spartan Race?
El ball és principi de ses Spartan Race, el ball dins el cotxe amb un amic que la van descobrir tots junts.
Te motiva, no?
Me motiva. La van conèixer aquest amic i jo pràcticament a la vegada i me la volíem mostrar a unes altres quan tots xerraven de sa mateixa cançó. I van riure molt i a partir d'aquell moment es va convertir en un himne oficiós per nosaltres. I cada carrera que compartim o cada carrera que feim, pues, encara que corri un i l'altre no, la ballam tots junts i la cridam i ens dona molta força.
Mientras tú devuelves loca, yo me vuelvo transparente. Oye, mira, sí que pasa, pasa y mucho y loco.
Una bona cançó, Quito, també, per tots un dia a la nostra audiència, un bon dissabte matí, eh?
De veritat que sí, que dissabte al matí és el millor moment per sortir a córrer.
Escolta, Quito, tant se val, la medalla, el més important és haver aconseguit aquest objectiu, no?, de córrer aquests 53 quilòmetres a Vítsek, a Eslovàquia. Per cert, ja estàs recuperat d'aquestes tres picades de Bees.
Sí, vaig tenir un poc de complicació quan vaig tornar a Espanya, però al cap d'un parell de dies amb antibiòtics i això ja estic plenament recuperat i amb moltes ganes de seguir engreixant la llista de medalles de Spartan Race.
Ja estàs recuperat perquè crec que avui vespre seràs a la trail nocturna d'Esfars.
Avui vespre anem a la trail nocturna d'Esfars, que és una carrera, la tercera edició, he fet les altres dues, i hi ha que dir que és màgic córrer per aquells camins al vespre. És una sensació totalment nova.
Quito Florit, articulista, col·laborador de fentquilòmetres.com i un autèntic espartanus, un lluitador de cap a peus, podem dir. Acaba de tornar de Vítsek, a Eslovàquia, el bressol de les Spartan Race a Europa. Acaba de tornar sense medalla, tot i haver estat finisher d'aquesta cursa. Sense medalla perquè, ja ho heu sentit, la companyia aèria li va perdre. I això només va ser un petit imprevist dins tot el viatge, no?, que va ser un viatge carregat d'aventures. Aventures que mai som, malgrat tots aquests incidents i imprevistos, ja forma part aquesta carrera que tant desitjaves de la teva col·lecció. Aquí, Quito.
I malgrat tots aquests imprevistos, Joan, hi tornaria ara mateix, vespes incloses.
I a més hi tornaria, un autèntic espartà. Quito Florit, pots fer la trail d'Esfars, no és un Spartan Race, però també és dura i, com has dit tu, és màgica.
És molt especial.
Quito, una abraçada molt forta, bon dia.
Una abraçada, Joan, bon dia.
Gràcies. Adéu,
i una abraçada a tots els oients.
Adéu, bon dia.
Adéu.
Feim quilòmetres. Joan Martí, IB3 Ràdio.
José Sallés, bon dia.
Molt bon dia, Joan.
Per cert, ho ha dit en Quito, avui vespre ja se té el nocturn d'Esfars.
Sí, vaja fenomen en Quito. I sí, avui vespre...
Quito és d'aquell si xove que xova, però jo arribaré.
Però lo vesti.
Ara ho ha sigut igual, si xove que xova.
Talment, talment. I d'avui és la tercera edició, com molt bé deia, la tercera edició de la trail d'esfars nocturna. És una gran notícia sempre que se consoliden aquest tipus de curses, amb dues distàncies. 23 quilòmetres d'esfar de Falaric fins a la base militar de Sant Isidro a Mou i una cursa de 10 quilòmetres amb sortida d'Esgrau fins també a Sant Isidro.
Una cursa que ja ho ha dit ell, és una cursa màgica. Molta sort a tots els participants, molta sort també a Quito Florit, que ell serà col·laborador i articulista de fanquilòmetres.com i finisher a Vitxec. Però també estarem molt pendents del que pugui succeir, del que pugui passar demà a Montuïri.
Sí, perquè se celebra la primera mitja marató internacional i la cursa de 10 quilòmetres. I atenció, corredors i corredores, perquè a SUS, en el 10, a la cursa de 10 quilòmetres, serà a les 9 i 10. I a SUS, a la cursa de la mitja marató, 20 minuts després, a les 9 i mitja. Així que avui tots a dormir prest.
Una mitja marató internacional que durà molt, molt de nivell. Ja ho comentava l'altre dia aquí, la setmana passada, aquí, Esteve Barceló, organitzador i promotor principal d'aquesta cursa. Es poden fer grans, grans marques. José, si t'assembla, passant per l'avituallament, és la de saludar a Ana Lucía, Ana Lucía
Vinga,
Barca.
Vinga, li donem el bon dia.
Agua.
Visca 20 quilòmetres!
L'avituallament.
Obrim consulta, arribarà Lucía Barca, fisioterapeuta, infermera esportiva i coach nutricional de Manolca Trainers. Bon dia, Lucía, com estàs?
Bon dia, molt bé.
T'has aixecat bé?
Sí.
Sí, sí. Escolta, parlem avui de per què en determinats moments de l'any mos baixen ses defenses o estem més cansats que el que és habitual. En primer lloc, com podem identificar quan aquesta baixada de defenses és precisament això, una baixada de defenses?
Pues mira, es posible identificarlo debido a que el cuerpo empieza a darnos señales de que no consigue combatir de manera eficiente ciertos agentes infecciosos, como por ejemplo virus o bacterias, que puede hacer que nos enfermemos con más frecuencia. Y presentemos síntomas como debilidad, cansancio, fiebre, infecciones recurrentes, tipo moco, tipo resfriado. Esto suele denotar algún problema o algún bajón en nuestro sistema inmune.
Y Lucía, buen día. ¿Qué es el sistema inmune?
Pues mira, el sistema inmune o sistema inmunológico corresponde a un conjunto de órganos, de tejidos, de células de nuestro cuerpo que actúan en conjunto con el objetivo de combatir estos agentes invasores y, por lo tanto, nos ayudan a prevenir el desarrollo de infecciones y de determinadas patologías. Igual nos suenan más de la analítica los leucocitos, los neutrófilos y todos los que configuran lo que es la serie blanca, que podemos ver, por ejemplo, alguna analítica de sangre.
¿Y qué pot debilitar el sistema inmune? ¿Por qué motivos?
Esto es interesante. Fíjate, la disminución de esta actividad en nuestras defensas puede ocurrir debido a varias situaciones muy frecuentes. Una de ellas, fíjate, es el estrés y la ansiedad. Otra es una alimentación inadecuada, falta de vitaminas y minerales, sobre todo. Muy importante también la falta de descanso o de sueño. Y además algunas enfermedades crónicas como el SIDA, el lupus, ciertos tipos de cáncer, la diabetes puede disminuir también la actividad del sistema inmune y además favorecen la aparición de otras enfermedades.
¿Y por qué nos posan malalts o por qué baixen las defensas cuando estén de vacances?
Ah, buena pregunta. Solo pasa cuando estén de vacances. Sí.
Sí, esta es una pregunta muy frecuente. Todo el año anhelando esas vacaciones y cuando llegan voy y me pongo enfermo. Casi todos conocemos a alguien que le ha pasado, ¿no? A personas que pasan estos primeros días de descanso, pues enfermos o incluso en la cama, y además que le pasa con frecuencia. Si no es fiebre, es dolor de cabeza, si no un virus intestinal, cansancio, ¿no? Pues tiene un nombre y todo, se llama síndrome vacacional o síndrome de la tumbona. Y es ese cambio de exigencia que tiene un impacto fisiológico y genera, fíjate, cambios a nivel hormonal que repercuten en el sistema nervioso, pero también en el sistema inmune, provocando bajadas, ¿no? Es como si lleváramos el acelerador pisado durante mucho tiempo y en el momento que frenamos, pues nuestro sistema inmune también frena y es cuando esos patógenos o esa flora que tenemos en nuestro cuerpo prolifera y nos puede dar ese tipo de problemas. Y fíjate, indican también que estamos sometidos a un estrés que dispara el nivel de adrenalina y cortisol, que afectan a estos procesos inflamatorios, y a la reacción inmunológica, de modo que cuando el nivel de estrés baja, es posible que esos tejidos inflamados y más probabilidad de que el organismo no responda bien ante virus y la persona pues al final acaba enfermando.
Déu-n'hi-do. I com podem fer per augmentar aquestes defenses, el camp de defenses del sistema immune?
Sí, pues mira, para mejorar la inmunidad es importante que la persona pues primero cambie el estilo de vida, debiendo incluir la realización, por ejemplo, de actividad física a diario o por lo menos 3 o 4 días por semana. También cambios en los hábitos alimentarios, dando preferencia al consumo de alimentos frescos y de temporada, frutas y verduras. Fundamental luego también el sueño y el descanso, y canalizar el nivel de estrés, que para esto hemos hablado mil veces que el deporte, entrenar, caminar, correr, ir en bici es el método perfecto. Así que fijaros, si tiene importancia incluso en el tema de las defensas, de mantenernos activos.
Per tant, Lucía, si algú de la nostra audiència ha passat, o durant aquestes vacances, després del segon dia de vacances, ja es va notar cansat, ja va sentir certa apatia per fer les coses, és normal. És el síndrome
de tombona, no, que ha dit?
Sí.
De la tombona,
és així. Lucía Barca, fisioterapeuta, ho deim perquè no vull sentir-ho malament. Si escoltau, clar, ja, ara justament tinc vacances i estic cansat o no tinc ganes de fer res. T'ha passat això. Lucía Barca, fisioterapeuta, infermera esportiva i coach nutricional de Manuel Catreines. Res, moltes gràcies per donar-nos una explicació en això de per què baixen ses defenses. Res, t'esperam dissabte que ve, de bon matí també.
Aquí estaré.
Adéu, Lucía, bon dia. Passis un bocat de setmana.
Adéu.
Adéu, Lucía.
Gràcies,
adéu,
una abraçada.
Converses per sortir a córrer. El llibre de Fent Quilòmetres. Disponible a les llibreries.
Escoltau Fent Quilòmetres, escoltau IBT Ràdio. Som a Facebook també, també som a Twitter i també som a Instagram. Us trobareu, a més, a la pàgina web fentquilòmetres.com. Si us cercau, us podeu trobar, som a molt de llocs. Trobareu també molt més contingut i més seccions encara aquí a fentquilòmetres.com també. A continuació, una història, una altra història avui. Què va passar el passat dia 19 d'agost al barranc de Coa Negra? Mestre Sunyer, experimentat escalador i membre de l'equip de Fent Quilòmetres, va ser rescatat aquest dia, dia 19 d'agost, amb helicòpter després d'una mala caiguda del barranc, el barranc de Coa Negra. Però què va passar? Per què va caure un experimentat escalador? En parlem tot.
TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Ja és aquí la Setmana Europea de la Mobilitat. Fins al dia 1 d'octubre, Palma s'omplirà d'imaginació amb el Parking Day, activitats familiars amb la Diada de la Mobilitat, rutes saludables i molt més. Suma't a la mobilitat urbana sostenible. Consulta el programa a movipalma.mobi.
Ajuntament de Palma.
Aquest setembre, nova temporada de Connexió Local. Parlam d'història i cultura local, de persones que fan poble i de pobles que són vius. Escoltam el que ens expliquen les ràdios i els mitjans de proximitat.
Connexió Local, un programa d'IB3 Ràdio elaborat amb la col·laboració de les emissores municipals de les Illes Balears. Diumenge a les 9 del vespre, amb Magda Cortés.
Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada a les 8 del matí i a les 2 del migdia als informatius cap de setmana de la Ràdio Pública. IB3 Ràdio, serveis informatius. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Continua Feim Quilòmetres.
Continuem aquí a Feim Quilòmetres, a la sintonia d'IB3 Ràdio. El passat dia 19 d'agost, ara fa un mes, Carlos Sunyer, mestre Sunyer, experimentat escalador i membre de col·laborador de l'equip de Feim Quilòmetres, bé, el coneixeu, ell sempre parla de pel·lícules o sempre parla de llibres, avui explicarà la seva pel·lícula, va ser rescatat en helicòpter després d'una mala caiguda al barranc de Conegre. Què va passar allà? Les conseqüències, afortunadament, no han estat greus. Trencament de súmer i poca cosa més. Però la realitat és que va caure. Carlos Sunyer, bon dia.
Molt bon dia.
Com
molt
estàs?
Bon dia. Estic bé.
Recuperat?
Sentir l'helicòpter de fons m'ha dut records.
Per cert, ja saps si hi ha d'haver intervenció quirúrgica o no?
No, no m'han d'operar. He estat 4 setmanes més d'immobilització i després segurament començaré la rehabilitació.
Si t'assembla, saludem Toni Josep Sosa, que és caporal del GRM, del grup de rescat de muntanya, que ell no hi va intervenir en aquesta intervenció pròpiament, però sí que ha intervengut a moltes com aquesta, perquè és especialista. Toni Josep Sosa, molt bon dia.
Hola, bones tardes, com estàs?
Què tal?
Molt bé. Estic content de sentir que se va recuperant.
Se va recuperant. Escolta, Toni Josep, són freqüents aquest tipus de rescats?
Home, rescats de 20 barrancs i això a Mallorca, com que hi ha bastanta afició en el barranquisme i és clar, i això... No és que siguin freqüents, però sí, cada any en tenim un parell, vull dir, un parell mallorquí, no? Una dotzena, 15, sempre tenim qualque coseta d'això.
I quins són, generalment, els motius? És més bé per imprudències o també són accidents fruit de sa mala sort?
No, normalment són accidents. Què passa? Que si tu tens un accident dins la població, doncs... Pues, no s'ha de mobilitzar tanta cosa com el grup de rescat o l'helicòpter o tal. També l'ambulància de vora, t'immobilitzen i ja t'immobilitzen en l'ambulància. Què passa? Que amb el rescat és una altra cosa.
Antoni Josep, ara està de guàrdia, com podeu bé sentim sí. Com hi ha certes ordres a través de es walkie, o no sé com es diu avui en dia, però a través del telèfon.
Sí, tenidora.
Escolta, vosaltres arribeu per terra, habitualment. Quan s'ha de coordinar amb un helicòpter, com va ser el cas d'en Carlos, es complica més la cosa?
Sí, bueno, el lloc que era dificultós perquè l'havien de traure i amb el dolor que tenia en Carlos és molt més mal de fer mobilitzar-lo amb camilla i ara hem de treure-lo amb helicòpter. I amb l'helicòpter va facilitar bastant l'evacuació.
En una intervenció de rescat així, com la d'en Carlos, que no podia moure aquesta extremitat superior entre els colzes i l'omoplat, no? A súmer, quantes persones es requereixen per dur una intervenció a bon port?
Bueno, si l'hem dut per terra i en el lloc que hi estava en Carlos, es requereixen, pues, te diria ser dues dotacions del grup de rescat de muntanya, de Soy Inca, que som... sis bombers, més un, més el caporal, en aquest cas. I crec que és tota aquesta gent, el manco i el material adequat per a una perfecta extracció.
Per poder-lo treure. Toni Josep Sosa, caporal del GRM, del grup de rescat de muntanya, i gran coneixedor també de la Serra Tramuntana, bomber, especialista també, que ha intervengut en moltes operacions de rescat com que van necessitar el nostre col·laborador Carlos Sunyer. Res, Antoni, sé que t'ha sortit una urgència i ens has de deixar. Moltes gràcies per haver pogut estar avui de matí aquí a Fem Quilòmetres.
Sí, gràcies a l'altre i perdoneu, perquè el que tu dius, estic en mig d'una emergència i estic esperant l'ambulància per anar fins a la víctima. Vull haver pogut atendre per això.
Que acabi molt bé, Toni, aquesta història. Toni
Josep.
Vinga, gràcies. Adéu, una abraçada. Adéu, gràcies.
Una abraçada a en Carlos, també.
Igualment, i moltes gràcies per la feina que feis.
Carlos, tu, el primer que vas dir després de que va passar va ser quina gran feina fa aquesta gent.
És que és impressionant, i que comprovar-ho en primera persona encara t'arriba en el cop, perquè l'operatiu va ser extraordinari, no només això, també l'empatia, la proximitat, la qualitat tècnica que tenen, i la facilitat en què fan que la persona, que en aquest cas vaig ser jo, que ho està passant malament, se sentin el millor possible, malgrat les hores que duen allà.
La setmana passada ja en vam parlar un poquet, no ho vas arribar a dir, vas dir que ho diries avui, però què va passar realment? Perquè caiguessis d'una alçada, que no sé si...
No, l'alçada no era el problema és la manera en què vaig caure, perquè en realitat, clar, jo vaig anar amb el meu germà Vial a fer el barranc de Coa Negra, no duia aigua, el van fer en sac, i clar, hi ha passes que un cau i cau a dins l'aigua, no? I fins i tot te tires a l'aigua. En realitat, el que té són dos ràpels, el que domina més la part tècnica és en Biel, i de fet servia també per aprendre a fer bots llargs de ràpel. I què passa? Que un dels passos, que era molt senzill, però jo vaig pegar una genegada completa, les dues botes me van fallar, la gafetai que tenia de setmana, que ho vaig mullar, i clar, jo vaig caure amb el braç alçat i en mala posició, i ja quan vaig pegar en terra en el tobogan, no? ja vaig notar que s'havia fracturat el braç i també se va sortir l'espatlla.
Tu des del primer moment vaig ser conscient que de la gravetat de la situació que requeriria és un rescat aeri?
Jo el rescat aeri no ho tenia clar, però sí tenia... Era molt evident que tenia per davant moltíssimes hores d'estar, per això el que vaig dir en enviada, i que ho va fer beníssim, perquè va haver de remuntar el barranc tot sol fins a dalt, i cercar cobertura i activar un rescat, perquè si no ho fa bé, jo me tiro allà fins a nit. I jo ja vaig notar que era un record, era greu, i fins i tot vaig dir... és el pitjor joc del món, és a dir, perquè estava un joc que, entre les roques, que era molt difícil d'accés, i a nivell aeri també, perquè les copes dels arbres se tocaven.
Aquell dia feies el barranc amb en Biel, el teu sí. Germà. Junts heu fet diverses expedicions als sí. Alps, a la zona de l'Himàlaia, també. Sí. També heu estat a l'Àrtic.
Sí.
Venies d'escalar aquest estiu en solitari més a la zona, sí. a la zona dels Pirineus.
Sí.
Clar, jo no sé si aquesta pregunta te la puc fer o no, però després d'haver fet aquestes grans coses, les Pirineus, anaves un poc confiat pel fet d'escalar un barranc a Coa Negra?
No, és que és curiós, perquè la muntanya ho és tota. És a dir, tu pots anar a fer unes expedicions complicadíssimes, però vas sempre assegurat, vas sempre en les cordes, i pot anar tot beníssim. Però caure pot caure a qualsevol lloc. El problema, ho ha dit ell també, és allà on estàs, no? Per tant, això pot passar a qualsevol per molta experiència que tingui, no? La gran dificultat és el joc on te trobes, no? I no és que m'anava confiant, no te creguis, senzillament és una relliscada, és una genegada, i passen a un lloc, si no estàs assegurat, no te pots assegurar sempre, no? Que, clar, suposa un problema important.
Clar, Carlos, i com va ser el rescat? Perquè ha explicat ara Antoni Josep Sosa que ells van arribar per terra,
sí.
Que van haver d'immobilitzar-te els braços, però després havies de pujar a un helicòpter.
Sí, quasi res, que no ho vaig gaudir gens, és una experiència que ja m'agradaria haver fet sense dolor. Clar, jo em vaig quedar ja tirat i esperant que en Biel fes la seva feina, que la va fer extraordinàriament, i jo fins i tot tenies idea de que ja passava la nit allà. Eh? Jo tenia l'aigua de vora i intentava guanyar els temps, que els temps no me guanyava jo, mirava roques i versions i tal. I escoltant els sons que podien produir-se en l'esperança que arribés l'abans possible. I van ser unes quantes hores eternes quan tens tant de dolor, no? Perquè el dolor era terrible, terrible. Jo no em podia moure. I quan ja vaig sentir els renous dels ferros de l'arnès d'un que anava baixant, que baixaven corrent, baixaven d'una manera meravellosa, jo ja se m'obria el cel dins el dolor, no? Perquè el manco venia qualcú, no? I ja quan va goitar el primer, que m'ho va dir, t'he trobat, jo li vaig dir, moltes gràcies per venir. Perquè en aquell moment és un àngel.
Que era un dels companys d'Antoni Josep Sosa, del grup de rescat de muntanya, clar. Sí. Dius que no vas gaudir gens, que viatja amb helicòpter des del barranc de Coenegre fins a Son Espases, no?
Fins a Son Espases. És vera que allà on estava era impossible elevar-me per la grua per cable i jo m'havia de remuntar una mica i me van ajudar perquè les cames les podia moure, no? I com va veure un petit claret on sí podien ja baixar el cable i a partir d'aquí aixecant-me ja vaig començar el vuelo, no? Astral, però amb un dolor terrible, saps? Llàstima.
Clar, jo sé que tu sempre parles de seguretat, que sempre dius no som un risc que no pugui assumir.
Sí.
Vas assumir més riscos dels que es podies assumir o creus que ho has fet tot bé?
No, jo crec que se va fer molt bé. Simplement va haver molta mala sort, perquè era un pas bastant fàcil. Simplement és, en aquell moment que te fallin els dos peus i també la mà, i tens la motxilla que te pesa i que el cos se't va cap a una banda i el braç cap a l'altra, són elements que sempre es van produir en aquestes activitats.
Estàs en procés de recuperació, afortunadament sí. No has de passar per la sala d'operacions.
No, aquesta és la meva gran il·lusió, no? Ara simplement és qüestió de temps i d'aquí no res tornem en el camp de batalla.
El que dèiem, que el passat dia 19 d'agost, ara farà un mes, Carrot Sunyer, mestre Sunyer, experimentat escalador i membre de col·laborador de l'equip de Fent Quilòmetres, va ser rescatat en helicòpter després d'una mala caiguda al barranc de Coenegre. Afortunadament, tot va sortir bé, pateix trencament d'húmer a sa part dreta, sí. Però evoluciona tot favorablement, el tindrem sí. Aquí cada dissabte de matí,
sí.
I res, Carlos, la setmana que ve tornes, però per parlar d'un llibre o d'una pel·lícula.
Ah, jo, el cap està intacte, puc seguir xerrant com ho xerrava abans.
El cap està intacte, però crec que no el dues en el casc, de muntes cap.
Bé, sí, el dues en els passos importants, i el ràpid sí que el dues, no?
Quan vas caure dues el casc.
En aquell moment va caure, no? I el casc no estava ben col·locat, però després va estar en el seu lloc, sí.
Carlos, fins aquí el programa. T'esperam la setmana que ve dissabte, amb llibre o pel·lícula?
Ja ho veurem, deixa'm un temps per pensar-ho.
Amics, amigues, fins aquí el programa. Tornem dissabte que ve, a les 7 de matí. Passau un bon cap de setmana. But so sad we got it wrong. Well, it might be a long time till we raise another glass. You can rest assured that next time we'll have ourselves a laugh. Yeah, we'll have ourselves a laugh. Hooray!
Bon